Continguts en xarxa.
El POU. La bioètica és la branca de l'ètica que aspira a proveir els principis orientadors de la conducta humana en el camp biomèdic. Etimològicament prové del grec, bios i ethos, ètica de la vida, l'ètica aplicada a la vida humana i no humana, animals i medi ambient. En un sentit més ampli, la bioètica no es limita a l'àmbit mèdic, sinó que inclou tots els problemes morals que tenen a veure amb la vida en general, estenent d'aquesta manera el seu camp a qüestions relacionades amb el medi ambient i el tractament d'animals. Avui al POU en volem saber una mica més de la bioètica i comptem amb Josep Santaló, que és catedràtic de Biologia Cel·lular de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'Observatori de Bioètica de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies per haver vingut al POU.
Hola.
Comencem parlant dels principis de la bioètica. Autonomia, no maleficiència, beneficència i justícia. En podem parlar una mica i explicar exactament quines són aquestes bases?
Sí, diguem-ho així, aquests són els quatre pilars amb què es fonamenta la bioètica. Van aparèixer cap a l'any 70 i pico del segle passat, diguem-ho així, i bàsicament el que intenten és això, fonamentar les idees bàsiques de la bioètica, no? El primer principi, el que es considera com més important, és el principi d'autonomia, que el que pretén és respectar la voluntat, la llibertat individual de cadascú de nosaltres, no? Dels subjectes. El segon és el principi de beneficència, que el que consagra és que qualsevol actuació s'ha de fer en benefici del subjecte, de l'individu. No maleficència hi està bastant lligat, és una mica de vegades difícil de distingir l'un i l'altre, fins i tot de vegades es diuen junts, beneficència i no maleficència, i el principi de no maleficència el que proposa és evitar qualsevol dany deliberat i innecessari en l'individu. I el principi de justícia és tan senzill com tractar igual els iguals i desigual els desiguals, és a dir, tractar a tothom amb justícia.
Quan va sorgir la bioètica?
Bé, de fet, la bioètica, com a tal disciplina, la bioètica és una part de l'ètica aplicada, va sorgir sobretot després de la Segona Guerra Mundial, en el judici de Nuremberg, arrel dels experiments utilitzant éssers humans que s'havien fet en els camps d'extermini nazi, doncs es va veure que la ciència havia d'estar acotada en quant a les relacions que té amb la biomedicina, no? La biomedicina amb la població, amb la gent, no? Aleshores, arrel d'això es va veure que les atrocitats que s'havien comès no es podien repetir i, per tant, aleshores, tota una sèrie de filòsofs, de pensadors, fins i tot, evidentment, de metges, etc., van començar a elaborar aquest corpus intel·lectual derivat, en certa manera, inicialment de la filosofia, però entroncat directament amb la biomedicina, que és la bioètica.
Són els progressos científics que avancen a la resolució de problemes de la salut la principal font de debat de la bioètica?
Sí, però no només. Evidentment que qualsevol nova tecnologia és una font de conflictes, sobretot perquè sovint desconeixem quins són els riscos, quins són els possibles beneficis de noves tecnologies, i això, òbviament, genera un debat. De vegades, però, el que tracten són temes molt antics. De fet, els precursors de la bioètica és una cosa tan antiga com el jurament hipocràtic, vull dir que està això amb Hipòcrates, no, en la Grècia clàssica. Per tant, la relació entre tot el que és biomedicina, tractaments mèdics, etc., també està inclòs dins de la bioètica. I, per exemple, jo que sé, temes tan antics com l'eutanàsia, doncs hi estan directament relacionats, vull dir, és que són part de la bioètica. Per tant, òbviament, els avenços científics generen una gran quantitat de conflictes ètics, els generen de nou, però d'altres ja portem això milers d'anys parlant-ne i malauradament encara no estan resolts.
Relació entre el món del dret i la bioètica.
Home, jo diria que el dret és el reflex de la ètica, en aquest cas, en termes generals. Evidentment, la bioètica és una part de l'ètica, doncs hi ha aquesta relació. La societat té una ètica, cada societat té la seva ètica i fins i tot cadascun de nosaltres tenim la nostra ètica, més o menys particular. I això, al final, la societat ho acaba traduint en normes, i aquestes normes són les lleis, i per tant el dret, diguem-ho així, jo diria que està basat en l'ètica.
Quins són els principals documents sorgits de la bioètica que coneguem la població no basada en aquest àmbit?
Jo crec que d'alguna manera el document fundacional, diguem-ho així, de la bioètica, en el qual estan consagrats aquests quatre principis que hem esmentat, és l'informe que se'n diu de Belmont. Va ser proposat pel Congrés dels Estats Units cap a finals dels anys 70 aquest és, diguem-ho així, el fonament del que és la bioètica, no? Després n'ha sortit d'altres, la declaració de Helsinki o el conveni d'Oviedo, molts d'ells el que tracten, d'altres l'informe del CIOMS que tracta sobre la utilització d'animals de laboratori, etc. Molts d'ells el que tracten és de pautar, diguem-ho així, la relació entre la recerca i els éssers humans, no? I per tant aquests són els diguem-ho així, els pilars d'aquesta disciplina, no?
Tenim diverses branques de la bioètica, corrents, maneres d'afrontar-la?
Sí, de fet, jo crec que hi ha dues grans branques o dues grans posicions que al final són unes posicions que tampoc són tremendament originals, diguem-ho així, perquè això ho trobem a qualsevol disciplina, no? Tenim per una banda el bioconservadorisme, no? Allò que proposa, en fi, conservar tots els corrents ecologistes estan incloses dins d'aquest corrent bioconservadorista, i a l'altra banda, diguem-ho així, hi ha el tecnoprogressivisme, no? És a dir, aquells que proposen doncs, que qualsevol progrés científic és per si mateix bo i que per tant és positiu, no? I aleshores hi ha aquesta dialèctica entre els que estiren cap a conservar i són més aviat contraris a avenços científics, sobretot proposen uns principis de precaució, etc., actuar amb molta cura perquè no caiguem per exemple en el debat dels transgènics o del transhumanisme, doncs que no caiguem en modificacions genètiques que després poguessin comportar riscos excessius per la població, i a l'altra banda doncs els que estiren en direcció contrària, de dir no, això ens portarà una gran millora, hem d'insistir en aquesta via, etc. Evidentment, al final, l'ètica, o la majoria de les ètiques s'acaben situant en una situació intermitja, no entre uns extrems i en l'altre. Curiosament, el bioconservadorisme té més predicament a Europa, és un corrent sobretot influït per les idees dels filòsofs alemans, com Habermas, com Hans Jonas, que venen del terror que havia causat a Alemanya, no, la manipulació producte del nazisme, no, i aleshores hi ha aquesta reacció contrària. De fet, per això l'ecologisme té també tanta importància a Alemanya, i diguem-ho així, els Estats Units són més tendents al tecnoprogressivisme, a pensar doncs, que qualsevol avenç és bo i que per tant endavant amb això, no?
Voldria treure algunes qüestions analitzades per la bioètica per preguntar-li si hi ha consens sobre aquests punts des de la bioètica. Mm-hmm. Aliments transgènics, quin debat es genera?
De fet jo diria que qualsevol, o sigui, una mica prèvia, qualsevol d'aquestes tecnologies que puguin aparèixer, qualsevol nova tecnologia té un debat ètic que se centra en dos aspectes. El primer d'ells és el principi de precaució, no? En quins riscos hem d'assumir, quins avantatges ens podem perdre, és a dir, aquest balanç entre riscos i beneficis, que en el cas de les noves tecnologies és molt difícil de respondre, perquè evidentment no sabem quins riscos pot comportar, perquè encara no les hem desenvolupat i per tant no sabem com es comportaran, i tampoc visualitzem quines són les possibilitats futures, és a dir, quins avantatges els podem obtenir i si no ho fem, quins hem de renunciar. Per tant, aquest és un dels primers problemes en general, per tant, principi de precaució. L'altre gran debat és la qüestió sobre justícia distributiva. Qui tindrà accés a unes tecnologies que són complexes, que generalment són cares en el sentit no només econòmic, sinó en fi de complexitat, de desenvolupament i de dur-les a la pràctica, i per tant això ens porta a que possiblement algunes d'aquestes tecnologies només siguin accessibles a determinades capes de la societat. Clar, de vegades pensem que allò que nosaltres hi tenim accés és una cosa absolutament normal, un exemple que no té a veure directament amb la bioètica, però és l'accés a les noves tecnologies de la comunicació, no? Ens sembla que, en fi, que l'accés a internet és una cosa universal. Bé, l'altre dia llegia que només el 20% de la població mundial té accés a internet, el 80% no sap ni que existeix això, no? Per tant, tecnologies que a nosaltres ens preocupen, o el cas que tu esmentaves dels transgènics, a lo millor la, una gran quantitat de la població mundial no sap ni que existeix això, no? Per tant, aquesta qüestió sobre l'accés en aquestes noves tecnologies complexes, cares, és un altre dels grans debats. Quina posició té, la bioètica sobre els transgènics? Jo diria que la bioètica com a tal no té cap posició. La posició la prenen els grups humans, la prenen les persones. La bioètica el que fa és reflexionar sobre ella, exposa, o almenys és el que hauria de fer, exposa quins són els avantatges, quins són els inconvenients, però sempre basat en un respecte en aquests quatre principis que hem dit, en el principi de la veracitat, és a dir, el que hem de fer és informar a la població, informar d'una manera veraç, no esbiaixada, no manipuladora, diguem-ho així, al final que la societat acabi decidint què és el que vol fer. I això és vàlid pels transgènics, pels transhumanismes, per qualsevol...
Per l'avortament, que era l'altre tema que li volia treure.
Per l'avortament, qualsevol. Aleshores ens trobem ètiques favorables i ètiques que no ens són favorables. I al darrere ens hi trobem grups de pressió que fan, diguem-ho així, la seva feina, que és absolutament lícita, no? Buscar arguments i utilitzar-los. Això entronca molt amb una disciplina de la ètica, que és el que s'anomena l'ètica dialògica, proposada per Habermas, que Gadamer diu, per exemple, escolta en l'altre, perquè pot ser que tingui raó. I jo crec que en aquests moments en què, i més ara en aquests dies, no, que hi ha tantes discussions, fins i tot moltes vegades molt encontrades, és bo que la gent aprengui a escoltar a l'altre, perquè de vegades els arguments que té l'altre són tan vàlids que et poden arribar a convèncer, i això no és res de dolent. Per tant, quina posició té la bioètica sobre l'avortament? No en té, o sigui, no hi ha posicions. El que fa la bioètica és exposar els arguments, els uns en un sentit, els altres en un altre, i després fent ús del principi d'autonomia. Nosaltres, cadascun dels individus, i també la societat acaba decidint que és millor.
Una última pregunta. Bioètica i església? Quina relació tenen?
Evidentment, l'Església, quan em dius Església, m'imagino Església
catòlica. Sí, perdó.
Però, en fi, l'Església catòlica no deixa de ser un dels tants grups de pressió als quals feia esment, i per tant l'Església catòlica té molt a dir en la bioètica, i la societat té molt a escoltar, una mica amb aquest discurs, no, que estava fent ara. Per tant, és molt important escoltar els arguments de l'Església catòlica, però també del budisme, o fins i tot del budisme, o bé fins i tot de l'islamisme. Qualsevol corrent religiós és al darrere i té una ètica. Però també hi ha altres menes d'ètiques, les ètiques aquestes que t'esmentava, bioconservadoristes, l'ètica ecologista, també hi té molt a dir. I també hi tenim tots molt a escoltar. I jo crec que d'aquest diàleg és d'on s'entreuen unes conclusions que poden ser tremendament útils per tots nosaltres, per la societat en si mateixa.
Josep Santaló, catedràtic de Biologia Cel·lular de la Universitat Autònoma i membre de l'Observatori de Bioètica de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per haver vingut al POU.
A tu, gràcies.
Al POU.